allà tothom hi patirà, i patiran els treballadors com en el súper, i patiran els empresaris quan vagin a buscar matèries primeres, que si és que la troben...
Exacte.
Si és que la troben...
I si troben la matèria primera, que troben un camió que li porti.
Correcte, vull dir que al final sembla que tot plegat. Doncs en aquest ambient, o en aquesta situació, hi ha un altre sector que també ha aixecat la mà per dir que la cosa així no pot continuar. A més, ho ha fet en un moment, justament, en què el conseller d'Economia, el Jaume Giró, acaba de presentar la seva proposta de pressupostos, els 2022, els millors pressupostos de la història de la Generalitat...
El conseller, tranquil.
Els pressupostos de la recuperació, de la reactivació, no? La paraula és dels pressupostos de la reactivació, uns pressupostos expansius, etc. Doncs enmig d'aquesta situació, la taula del tercer sector ha explicat que al llarg dels darrers temps han hagut d'avançar 65 milions d'euros de la seva butxaca i de les entitats que en formen part, i que la lentitud de la burocràcia de l'administració catalana ha fet que aquests diners no els estiguin arribant, i evidentment, com que ells també ho estan passant malament com a entitats, la situació els està portant realment al límit. La Marta Obdulia és responsable del grup de treball de finançament de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Senyora Obdulia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Confieu a poder cobrar aquests 65 milions d'euros que s'han hagut d'avançar i que la burocràcia manté encallats?
Sí, no és un tema de desconfiança en cobrar, sinó que el problema és els calendaris. Clar, nosaltres tots aquests diners estan avançats, i òbviament, no? Pues com qualsevol entitat o empresa, costa fer front a tot, òbviament, a tot aquest, no? Aquest avançament, aquests imports tan grans. Llavors, clar, nosaltres, no? Que a més venim en un moment que hem pogut cobrir tot el que és la pandèmia, no? Tots els efectes de la pandèmia, que se'ns ha demanat més que mai, i per suposat hem estat allà, perquè és la nostra raó de ser, no? On, bueno, ja ho sabeu, nosaltres atenem més d'un milió i mig de persones, acompanyem més d'un milió de persones vulnerables, i han sigut moments molt durs, i justament és quan pitjor estem en el tema de subvencions, no? En el tema de calendaris, en el tema de pagaments. Hem avançat en molts casos, en moltes subvencions, que nosaltres, més el tercer sector, una mitja, el 50% del seu finançament són subvencions, no? Doncs resulta que portem avançat gairebé tot l'any. Clar, d'una subvenció, no?, que et paga tot l'any, però encara no hem rebut res, i en alguns casos no tenim ni certesa de quin és què és exactament...
Clar, però és que estem a 11 de novembre i encara no han arribat els diners d'aquest any.
Clar, no, aquesta és la situació, i en alguns casos diners del 2020. Clar, per això per nosaltres és insostenible, les entitats estan al límit. És una economia totalment tensada, no? Que a més no som entitats, que perquè no és la nostra raó de ser, ja ho sabem, no? Que patrimonialment doncs brillem per... No és aquest tema,
no.
Ja sabeu que la nostra raó de ser són les persones, tot el que podem va a l'atenció directa, per suposat, i home, en aquest sentit no és just.
D'aquí quines administracions han d'arribar aquests diners?
Ara, sobretot en aquests casos que us posàvem a la nota premsa, estem parlant sobretot de la Generalitat, perquè és bàsicament sobretot a nivell autonòmic d'on la majoria d'entitats de Catalunya doncs reben aquestes subvencions.
I dieu que el problema és de burocràcia.
És de burocràcia, sí, perquè no? És un sistema de subvencions, aquí hi ha un desajust. Nosaltres estem donant serveis estables, no? Serveis que, òbviament, són de caràcter totalment essencial i necessari, i no, mai els deixarem de prestar, o sigui, mai ens esperarem a tenir els diners per prestar-los, perquè no és... que seria inassumible, per suposar, no deixarem mai ningú, no?, sense acompanyar, i resulta que estan finançats per un servei totalment inestable, concurrència competitiva, no? Vull dir que aquí hi ha un desajust total entre la raó de ser, no?, i el finançament.
Però això vol dir que en les urgències de la pandèmia, en què hi ha hagut moltes coses que s'han fet d'una manera diferent a la que es feia habitualment i en què anava molt més ràpid del que era habitualment, a vosaltres no se us ha inclòs en aquest paquet dels qui calia actuar amb aquestes celeritat, no?
No. No, no, en el tema, per suposat, en el tema de nosaltres hem donat resposta, s'han detingut en compte, en algun dels casos, no direm tampoc, sí que s'han detingut en compte. El que passa que, per exemple, tenim temes de sobrecostos Covid, vale, no? Les entitats us van haver, òbviament, de tot el tema d'EPIs, tot el tema d'augmentar, no?, diferents protocols, com acompanyar les persones en situació de total vulnerabilitat, no? Tot això se'ns va demanar i, per suposat, vam anar estant allà. Pues en molts casos hi ha finançament de aquest que se'ns va prometre, que per temes burocràtics encara no ha arribat. Del 2020, que portem, no?, el fora de la pandèmia, ens va venir el 2020, doncs hi ha conceptes d'aquest tipus.
Encara del 2020, eh?
Del 2020, sí, sí. Mm. Clar, tot això fa que les entitats hagin de... Pues, com ara parlàveu, no?, de tot el tema ICOs, clar, tot el tema finançament, interessos, no?, tot el tema interessos bancaris, que a més després tu tampoc pots justificar dintre de les subvencions. Vull dir que és un tema també, o sigui, una problemàtica una mica kafkiana.
És a dir, vosaltres esteu pendents d'una subvenció. Aquesta subvenció no arriba. Com que sabeu que arribarà, demaneu un crèdit per aquell import d'aquella subvenció.
Ah, exacte.
Però aquest crèdit té associats uns interessos que, evidentment, la subvenció no arribarà a cobrir mai. O sigui, diguem-ne que l'esquema maquiavèlic és aquest.
Sí, 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 i el que dèiem, que, no, que subvencions per uns serveis estables, doncs això també ho hem de rebre. Vull dir, que crec que hi ha molt a fer, ja no només, òbviament, que la burocràcia funcioni molt més ràpida, perquè el que dèiem, doncs és just que nosaltres, abans de, igual que tothom necessita planificar, les entitats del tercer sector també. Necessitem saber a principis d'any amb què comptarem, no? I llavors, a partir d'aquí, amb què comptarem i amb els diners, doncs nosaltres podem executar. Aquest seria, no, el sistema per nosaltres lògic i just a nivell de riscos. Estem gestionant conjuntament, al final, no?, serveis públics.
Clar, però anava a dir que al final estem parlant d'un finançament que és clau perquè pugueu fer la vostra activitat, no?, i que al final dels serveis que vosaltres acabeu prestant en depèn 1,5 milió de persones, aproximadament, que és molta gent a Catalunya, 1,5 milió de persones.
És molta gent. O sigui, creiem que el tercer sector, no?, aquestes 3.000 entitats que pertanyen a les 35 federacions que representem, estan fent una tasca espectacular, uns serveis, no?, que són bàsics. Reclamem simplement el que és just, no?, que almenys el finançament també sigui de la mateixa, tingui els mateixos valors i la mateixa, no?, dignitat que amb l'que estem fent nosaltres.
Quina resposta rebeu per part del govern quan eleveu aquesta situació i dieu, escolta'm, que és 10 de novembre o és 11 de novembre i jo això encara no ho he cobrat i haurem de començar a parlar del 2022, que el 2021 el tindré pendent i coses del 2020 encara també?
No, el govern sempre, no?, vull dir que estan en ello, per suposat, vull dir, no se'n desentenen, però clar, arriba un moment que sí que tu entens, no?, és ara com la discussió aquesta que estava sentint ara, del tema de, no?, dels augments de sou i tal, vull dir que sí, que perfecte, que jo puc entendre la part, no?, de que pues, les traves burocràtiques i que no hem pogut, que ara la intervenció, vull dir, bueno, hi ha certs temes, no?, que es van repetint, però al cap i a la fi arriba un moment en què em sap greu, però no és problema nostre. Nosaltres també necessitem respostes. Nosaltres necessitem, no?, donar respostes als nostres equips, donar respostes a les nostres persones usuàries, amb la qual hem de poder resoldre aquestes traves. Vull dir que sabem que tenen la voluntat de corregir-ho.
Però la voluntat no paga crèdits, eh?
Exacte, però la voluntat no paga crèdits. I nosaltres anem, no?, arrossegant i crèdits, i bueno, ja es donen situacions d'entitats que han de recórrer a les seves federacions perquè les federacions avancin diners. Vull dir, ja estem en situacions, no?, bueno, al límit, que no pot ser. No ens havia... a més, és que és un tema que portem anys, que s'anava acumulant, però és que aquest, que a més, no?, és postpandèmia, que ja és com dir, per favor, està sent dels pitjors. I això s'ha de revertir. Si us plau, s'ha de revertir.
La Marta Obdulli és la responsable del grup de treball de finançament de la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya. Aquí queda la denúncia, que serveixi perquè algú l'escolti i us ho arregli.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
És que un li queda el cos, que no sap com posar-s'hi.
És un clàssic. O sigui, l'administració sempre, o sigui, és absolutament garantista, però té una visió del ciutadà, de l'empresa, del tercer sector, que té dificultats, ha d'anar al banc, i no li pagarà els crèdits. Sí, sí. I segurament no paga tan bé com voldria els seus treballadors.
Imagina't el treballador que té una hipoteca que ha de pagar el crèdit la hipoteca, i si no el desnonen.
Segur.
Per això, que és una cadena, cadena, sí, sí.
El receptor de la subvenció, d'entrada, és un estafador. Aquest és el punt de partida. Llavors, l'administració demana tanta demostració de tanta cosa, en lloc de fer-ho a la inversa, que és que una fundació X del tercer sector, que és la que és, doncs, no sé, requereix de 3 milions d'euros de subvenció. Se li donen aquests 3 milions d'euros i llavors vostè em justifica com els ha gastat. O sigui, fem-ho a la inversa. Aquesta persona que ens acaba de parlar diu que fa 20 mesos o no sé quants mesos que no cobren. I el govern li diu, no pateixis, sí que ho rebràs. Fem-ho al revés. Institucions d'aquesta mena, especialment d'aquesta mena, que fan un servei públic, perquè fan un servei públic essencial. Si l'any passat la Fundació Carles Fernández va rebre 3 milions d'euros de subvenció pels serveis que va prestar, doncs a primer de gener se li ingressen 3 milions d'euros perquè presti els serveis. I a 31 de desembre que demostri que els ha prestat. Fem-ho a la inversa. Sempre va al revés. O sigui, aquí, perquè hi ha, diguem, un entramat, afortunadament, en què hi ha federacions, en què la gent hi posa tota la voluntat del món, en què hi ha doncs, treballadors que potser deixen de cobrar 2 mesos perquè no es pot, i vinga, va, tirem, i tot es basa en aquesta mena de voluntarietat col·lectiva, perquè, home, és el tercer sector, però jo me'l tracta com una casa de pagès.
No, és que estem parlant d'haver avançat 65 milions d'euros.
Doncs això
65
no pot ser.
Milions d'euros, molts d'ells en forma de crèdit.
La senyora Merkel, quan va haver-hi els ajuts del Covid, va agafar i a cada autònom del país li va ingressar 5.000 euros al seu compte el primer dia. I després li va demanar explicacions de què va fer amb aquests 5.000 euros. I el que no ho va fer bé, li va caure un pal que se li van passar les ganes de tornar a demanar els 5.000 euros. Però encara hi ha gent que està esperant subvencions o ajuts per al tema del Covid.
Llavors, és que m'he quedat parat, que encara no han cobrat comprament d'EPIs del 2020, és a dir, d'equips de protecció.
No, a més que sigui això per una qüestió burocràtica i que sabent doncs, tot el que representa i tot el que depèn d'aquestes subvencions, doncs és absolutament impresentable, i tens tota la raó del món. A més, si un any, un altre any i un altre any fan la mateixa activitat...
Un any és l'excepció per no sé què passa, però...
I necessiten aquests diners per tirar endavant doncs, tota la seva estructura, doncs és absolutament impresentable, i tenint en compte, a més que això, estem parlant del tercer sector, doncs que es quedin penjats d'aquesta manera amb tot el que això representa i l'esforç que els obliga a fer els que poden resistir, clar.
Jo, a veure, coincidim amb la majoria del que heu comentat. Jo sí que crec que aquí segurament hi ha una part estructural, no?, de com es gestiona habitualment això i com funciona la burocràcia, diguem-ne, o l'administració pública, en definitiva. Jo crec que també és innegable que aquí hi ha un component conjuntural en el qual hi ha la pandèmia i en el qual hi ha, doncs, els efectes, sincerament ho crec, de retards en la formació del govern, governs en funcions, no?, excepcionalitats, tensions i dificultats també internes que ja són uns quants anys, diguem, que duren i que al final es noten coses com aquestes també, és a dir, es noten la capacitat de gestionar el dia a dia fins i tot en aquelles coses que estan en realitat més assentades. Jo crec que és evident que l'administració ha de ser garantista, però que també, perquè al final parlem de diners públics, no?, i són diners de tots, i per això s'ha de tenir... Espereu. I que això no és incompatible, evidentment, amb fer les reformes que siguin necessàries, no? I al final estem parlant d'una qüestió que és un pal de paller del nostre sistema de benestar, perquè al final hem confiat molt en la seva construcció, precisament en aquestes entitats socials, no?, que en part complementen, en part serveixen també per externalitzar algunes de les responsabilitats que haurien de ser públiques, no?, en definitiva, i que en el context en el que estem vivint precisament, no?, lligant amb el que parlàvem abans, no han deixat de créixer, no? Al final la pandèmia ha tingut uns efectes sanitaris molt greus i ha tingut uns efectes socials també molt greus, no? Per tant, que aquestes entitats, en un context en el que augmenta la pobresa, en què augmenten les desigualtats, en el que ha augmentat l'atur i que, per tant, hi ha molta gent amb moltes necessitats per arribar a final de mes i per, diguem, omplir la nevera i conservar casa seva, diguem-ne, com pugui, doncs encara és més greu. Sí.
Jo crec que no hi ha excusa. O sigui, avui s'està debatent un pressupost de la Generalitat de 39.000 milions d'euros i la ciutat de Barcelona estava bruta i l'alcaldessa ha trobat 70 milions d'euros per netejar-la. I aquesta gent està demanant 65.
De la Generalitat,
o sigui, sí, tranquil, sí, ja ho dic. Ho dic com a exemple. Quan es necessita per escombrar el carrer, doncs d'on cal surten 70 milions. En 39.000 de pressupost, que vol dir que l'any passat devien ser 37, o fot-li 30, si és que m'és igual. No n'hi ha 65. Això no s'aguanta per enlloc. I és, efectivament, l'administració ha de ser garantista. Només faltaria que no fos garantista.
El detall era important i és molt sincer per part de la taula del tercer sector, quan el que diu és aquests diners, el problema no és que no hi siguin.
Ah?
És que estan bloquejats per la burocràcia. És a dir,
fes-ho la inversa.
Això és el que és més greu.
Tu et discuteixes per si aquells diners hi són o no hi són, tu pots entrar en un debat polític de prioritats, no? I de dir si la feina que fa el tercer sector és prioritària o no per finançar-la. Però és que el problema no és que no hi sigui, és que els diners hi són i estan bloquejats per
la manera com es gestionen,
com es tramiten, com es demanen.
Això és una barbaritat. Hi ha una cosa que has dit que només has dit, és que problemes per constituir els governs i tal. Bueno, escolta'm, a mi hi ha hagut problemes per constituir governs a Catalunya, hi ha hagut problemes per constituir governs a Espanya, fins i tot s'han hagut de repetir eleccions, i jo mai he rebut una carta del Ministeri d'Hisenda dient, oiga, este año no se preocupe, que los impuestos se los cobraremos más tarde porque no hemos constituido el gobierno. Per fortuna, hi ha tota una estructura que funciona i que funciona força bé i que, per tant, ha de funcionar bé en totes les direccions.
Sí, sí, però la pregunta és si ara hi ha aquest coll d'ampolla, diguem-ne, quin és l'element conjuntural. És a dir, això que deia el Carles, diguem-ne, això entenc que és ara i és fa 2 anys i és fa 6. Si ara, en aquesta conjuntura s'ha produït, jo em pregunto quina és la novetat, no? Entenc que una és la pandèmia, en què deu haver retrasat tot, però també és el que deia el Pol, que en altres àmbits s'ha accelerat i s'ha facilitat. Què és el que està explicant conjunturalment que una administració, perquè en particular és l'administració de la Generalitat, del govern de la Generalitat, estigui tenint dificultats per gestionar això quan potser fa 10 anys no passava.
Però una entitat, ja som aquí, podem dir Càritas, som un altre lloc i podem dir una entitat que atén a persones amb diferents capacitats, una entitat que atén a persones sense llar, etc, etc, etc. Si l'any passat va presentar uns comptes de 4 milions d'euros, doncs, com a mínim, aquest any, i ja li demanaré, és que és un canvi de paradigma, de concepte. No és d'entrada, tu m'estàs demanant una cosa i m'has de demostrar-ho perquè igual el que vols fer tu són coses lletges. No, no, és un canvi de paradigma. És, tu tens acreditat una reputació i una manera de fer adequada? Doncs té.
Però és que, a més, estem parlant en alguns casos d'entitats que fan una funció social molt important, no, i que, per tant, no es poden
trobar
encallats en aquest coll d'ampolla. Ha d'haver-hi prioritats en cas que
no. Un debat molt interessant el que planteja el Carles. Avui no tenim temps de seguir-lo, però saps que m'ha vingut al cap quan deies el teu plantejament? El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, on els diners sí que arribaven i després s'ha acabat detectant el que...
Però si després es troba que hi ha una fundació, una associació, una entitat, és igual, o sigui, i tant, mà dura, no dura, duríssima.
Carles Fernández, Marta Lasalas, Sergi de Maia, un plaer.
Vinga,
heu obert gana, avui heu començat el dia amb força. Va,
fem plou.
Una pausa per la publicitat molt breu i seguim en directe al matí Ràdio Estel.
Vinga, adéu-siau.
Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Són les 10 i 21 minuts d'aquest matí de dijous, un matí de pluja, un matí molt complicat per anar amb cotxe. Ja us ho avanço, continua havent-hi diverses carreteres on hi ha retencions a l'autopista AP7, a l'A2, a la B30, a la B20, a la B10, per tant, l'àrea metropolitana de Barcelona, els accessos a la ciutat on encara hi queden retencions d'entre 1 i 4 quilòmetres aproximadament. El nus del Llobregat, hi ha una avaria a la B20 que encara provoca retencions d'uns 10 quilòmetres aproximadament perquè hi ha un carril tallat, però és que a més tenim dues carreteres tallades, una a la B24, la calçada està tallada a prop de Vilafranca del Penedès, i n'hi ha una altra també a l'Ametlla del Vallès, estem parlant de la BP1432, que està tallada en tots dos sentits a la marxa. Per tant, sapigueu que si esteu al cotxe aquest matí segurament encara hi estareu una estona perquè la situació està complicada. A veure, més coses que han de passar d'aquí a 40 minuts aproximadament. Hi ha convocada una concentració de protesta davant de la seu de Lactalis, això és a Mollerussa, per defensar un canvi de model en la distribució de la llet. Les concentracions es fan sota el lema "prou d'abusos per un preu just d'una bona llet". Reclamen des del sector els ramaders que s'hi dediquen, que se'ls escolti, perquè la situació, diuen, és crítica. De fet, produir un litre de llet els està costant 40 cèntims i, en canvi, els paguen el litre de llet a 34 cèntims, la qual cosa, home, d'entrada, hauria de semblar il·legal. Senyor Marc Xifra, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El senyor Xifra és el responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos de Catalunya. A mi se'm fa molt difícil d'entendre com pot ser que una cosa es pagui per sota del preu que costa produir-la.
Sí, costa entendre això i costa entendre, pues, encara més l'any 2021, no?, quan encara, pues, la indústria i la gran distribució, pues, està fent servir la llet com a producte reclam i realment està tractant els ramaders com esclaus, no? En aquest cas, pues, no amb cadena, sinó pues, afogant-los econòmicament, i en el fet que molts, pues, no tenen marge de maniobra perquè, bueno, tenen els seus compromisos i han de seguir aguantant.
Però això entenc que és fruit d'una posició de força, no?
Sí, això és fruit d'una posició de força. Penseu que des del 2000 ençà, pues, a Catalunya han perdut 900 explotacions, i just estem en 400 explotacions. Per tant, això vol dir que l'any 2000 érem a prop de les 1.600, avui som 400, tancarem l'any ja menys de 400, i vàrem començar totes aquestes mobilitzacions a l'estiu, en el fet que hi havia, pues, les esmenes de la llei de la cadena alimentària, que ja han passat per al Congrés, ara estan esmenant al Senat, on demanaven, pues, que es fixés la posició de domini, no? I la posició de domini en el cas de la gran distribució, doncs, tenim un clar, doncs, en el cas de Mercadona, que també tenim el problema, doncs, que les marques blanques es venen molt barates, i la posició de domini en el cas de la indústria, doncs, aquí en aquest cas és Lactalis, no? En què està pagant els productors, doncs, és el qui paga menys a tot l'estat espanyol, arrestant totes les altres indústries, doncs, en uns preus a la baixa, no?
Això és perquè segurament durant molt temps hem dit que la llet era un producte de primera necessitat, no? Que tothom n'ha de consumir, però en canvi tothom dona per fet que la llet ha de ser molt barata, que això no passa amb el pa, per exemple. És a dir, el pa segurament se'n parla, no? La llet, el pa i l'aigua, no? És com una tríada que sempre va acompanyada, però ningú dona per fet que el pa i l'aigua ha de ser molt barat. I en canvi amb la llet, sí?
No, pues no és així. És fer un litre de llet costa un preu. El que estem demanant als productors de llet és que, bé, que es pagui el preu que costa fer un litre de llet, no?, i que no es faci servir aquest producte com a producte reclam, perquè al final el que tothom, les grans superfícies fan servir la llet per portar gent cap a casa seva, i tots veieu com la compra se us ha pujat molt, no?
Sí.
I en canvi us han carregat sobre altres productes, i amb la llet doncs, no ens han tocat el preu en cap moment, no?
I quan dieu que és un producte reclam, entenc que el que dieu que és que el que es fan són ofertes molt agressives amb el preu de la llet perquè la gent vagi a comprar en aquell supermercat.
Més que ofertes, el que es fa és fer servir la llet amb preus molt baixos, no? Vull dir que aquestes mobilitzacions van començar arrel d'un estudi del Ministeri, un estudi de la cadena alimentària, on posava de manifest, no?, que el sector lletet venia d'una crisi pues, molt llarga, estructural, que sí, que els darrers anys pues, ja ha hagut una pujada de les matèries primes i s'hi ha afegit pues, una qüestió de conjuntura de mercats, no? Però que, clar, que ells fan servir la llet com a producte reclam, venent-la entre 0,57 i 0,61. I això ho deia l'estudi de la cadena i posava de manifest que una de les maneres de pal·liar això era que, com a mínim, la llet es havia de vendre a 0,70. Però penseu que aquest estudi era del març-abril passat i avui estem al desembre i s'ha disparat l'energia, s'ha disparat l'electricitat, s'han disparat els combustibles, els fertilitzants, les matèries primeres. Per tant, estaria molt per sobre d'això, no? I si no som capaços de revertir aquesta situació, pues al final hi acabarem perdent tots com a societat, perquè aquest any, per primer cop, pues Catalunya, que sempre hem estat deficitaris en llet, val? Perquè sempre ens enfocarà un tant per ser important que l'hem d'anar a buscar fora, doncs aquest any pues, ja hem fet menys d'un 75%, hem produït menys que l'any anterior. No? Penseu que una producció com la producció de llet no és com al principi del Covid, que no teníem mascaretes, i si les varen fer en un mes i mig, doncs en el dia que no tinguem llet, doncs l'haurem de pagar molt cara, i a més posem en risc la sobirania alimentària dels nostres ciutadans, i a la vegada que en vulguem tornar a fer, doncs és un procés llarg de 2-3 anys pel cicle natural, ideològic de les vaques. No?
Doncs aquesta situació és la que ha portat avui aquesta concentració convocada a partir de les 11 d'aquí a poc més de 30 minuts davant de la seu de Lactalis a Mollerussa. Senyor Xifra, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia. Són les 10:28 minuts. Mercè Arraga, com estem? Bon dia.
Què tal, Pol?
Olga
bon dia.
Vallejo,
molt bon dia.
Tornada. Va, amb què hem de continuar el programa avui?
A partir de les 11 parlarem avui del teletreball, que ara sembla doncs, una cosa molt propera, però fa poc més d'un any era del tot desconeguda per tots nosaltres. De fet, en parlarem amb dos sociòlegs, la Sara Moreno i el Vicenç Borràs, que han escrit a quatre mans el llibre Que teletreballin ells.
I després, com tots els dilluns, tenim sessió de Cheslong i avui qui s'asseurà serà la Dama Rigelabert, autora d'algunes de les cançons infantils més populars i ara també de les cançons del nou espectacle de Degoll de Gom, Bye Bye Monstre.
Això de les neutres en català és que anava a fer-te una broma, però... Com has dit això que es deia, això, Mercè?
Que
te la treballin ells?
Sí.
Molt bé. Vinga, quina cançó portes avui?
Mira, va, aquesta, que segur que t'agrada, Nacha Pop.
Lucha de gigantes con bien.
La primera versió no té rival. Són els Celtas Cortos, aquell grup amb estil rock celta que van sorprendre amb aquesta particular Lucha de Gigantes.
Lucha de gigantes convierte
el aire en gas natural. I ara, com ja saps, Pol, la bona, la de sempre, la de casa. Però que avui li agrada especialment a la Olga, és un duet fantàstic, Love of Lesbian i Zahara.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Sembla que es quedarà aquesta, eh?
A mi també. Bona tria.
Va, doncs ens quedem amb aquesta, amb aquest duet, eh? De Love of Lesbian i Zahara. Que vagi molt bé el que queda de programa. Jo demà hi torno a les 8 del matí, va, que serà divendres. Fins demà.
Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No.
Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
Fantasmas terribles de algún extraño lugar.
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.
En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
Deja de engañar, no quieras ocultar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, bon dia de nou. Avui és dijous 11 de novembre, ja sabeu, 11 de l'11, que diuen alguns. Dia d'aprendre el teu nom en clau morse, és a l'internacional d'aquest fet. Atenció. Programa número 42 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per estar amb vosaltres i acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:45, ja sabeu. Passeu els matins amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, a la producció David García i en Galdrit Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero, i ell, que està d'aniversari, José Matosas. Vinga, va, doncs, avui hi ha un altre punt de vista. Ho parlàvem ara amb el Pol, eh? Parlarem del llibre que... A veure si ho dic bé, ara, Olga Vallejo.
Ja és bé.
Que jo tinc com aquest deje que teletreballin ells.
Ho has dit estupendo, Lleideta.
Sara Moreno i Vicent Borràs, autors d'aquest llibre, ens donaran les claus per entendre, doncs, aquesta frase, justament, que ressona ara més que mai a l'actualitat. El teletreball ha vingut per quedar-se? És positiu? Negatiu? Ens ho explicaran, de fet, ells dos a partir de les 11 aquí al matí a Ràdio Estel. I el plusvalua dones d'avui, la Mireia del Pozo i el seu equip, ens parlaran de la marca personal. I avui també s'asseurà el nostre Cheslong, la Damaris Gelabert. Ella és autora de molts himnes infantils com aquest.
Bon dia al dematí, la lluna s'amaga i el sol deixa sortir.
O també himnes com aquest.
Bon dia, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.
Clar, són uns clàssics dels nostres nens i també dels nostres grans, Olga Balló.
Sí, ens la sabem, clar, al final te la saps.
Doncs bé, la Damaris Gelabert, tota una institució de la cançó infantil catalana, estarà amb nosaltres. I també, a veure, la Damaris, o sigui, és notícia i està d'actualitat justament aquests dies per el seu darrer projecte, que el projecte més recent, el musical dels de Goll de Gom, Bye Bye Monstre, amb un text, per cert, de Marc Artigau. També avui, déu-n'hi-do les coses que parlarem, eh? Aquests dies té lloc, com ja sabeu, a Glasgow, la conferència sobre el canvi climàtic, amb la participació de representants de més de 200 països i sota l'auspici de les Nacions Unides. Doncs bé, per aquest motiu avui a l'Espai de Ciència del Matí treballem les neurones, estarem amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, que ens parlarà de l'emergència climàtica. Tot això i més si et quedes aquí al Matí a Radio Estel.
Comença la taula de redacció.
I bé, i abans que passi tot això, donem la benvinguda ja a la nostra taula de redacció. Olga, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Bon dia. Marta Jarque, com estàs?
Bon dia. Molt bé, em pensava que ens saludaries amb morse, eh? Aprofitant que avui és el dia mundial.
Sabeu que ho he intentat? O sigui, quan estava a dalt, s'ha intentat treure el meu nom amb morse, clar, com és de l'internacional.
Has optat per no fer-ho.
No, no, és molt llarg, eh? Sí, sí, clar, tu fas una frase, David Serra, bon dia.
Estàs saludant amb morse?
Que ho digo morse, ara.
Bon dia. Serra.
Bon, bon, dia, bon dia, bon dia. Al final eren els signes d'exclamació.
A veure com són els signes d'exclamació. Doncs bon dia a tots. Ara sí, tots saludats. 5 minuts que passen de 10:45. Com no podia ser d'una altra manera, aquesta zona Vallejo preparadíssima, la Olga, per posar-nos al dia amb les notícies més destacades. Va, i comencem amb el primer titular. Qui no t'ha deixat dormir?
El miler de migrants que estan a la frontera entre Bielorússia i Polònia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que ampliaran les sancions a Alexander Lukashenko, el president de Bielorússia. Els migrants, mentrestant, estan patint, més enllà de la incertesa del que passarà amb ells, perquè ningú els vol. Pateixen temperatures sota zero i acusen les patrulles frontereres de pagar-los i robar-los.
I Polònia suposa, doncs, l'entrada a Europa i la possibilitat també de ser refugiats.
Sí, el que passa és que fa mesos que països com Grècia, Hongria, Àustria, Dinamarca o Polònia demanen que s'enforteixin les fronteres amb pressupostos europeus que financin nous murs. Aquests migrants, que sovint venen de Síria i l'Afganistan, però també d'altres països, estan al mig del no-res. Lukashenko els utilitza per pressionar la Unió Europea perquè deixi de donar suport a l'oposició bielorussa de l'exili. Per tant, ho fa, vaja, bàsicament pels seus interessos, com sempre. És molt recomanable llegir les quatre claus que ha explicat la Cristina Masalara per entendre aquesta crisi.
Doncs prenem nota, com sempre, Olga, i també hem sabut d'una nova recerca que corrobora que hauríem d'evitar els aliments amb oli de palma.
Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona varen publicar ahir a la revista Nature que un dels components majoritaris del greix de l'oli de palma, l'àcid palmític, afavoreix les metàstasis més agressives. Aquest àcid gras saturat d'origen vegetal el trobem, per exemple, en molts aliments processats.
I a l'espera del text final de la cimera del clima de Glasgow, notícies que podrien ser bones.
Podrien ser bones si el pla conjunt que ha anunciat la Xina i els Estats Units per reduir les emissions s'acabés concretant, que ho dubtem. Molt bé l'anunci, però cal quelcom més.
Doncs ja ho sabeu, que avui a Treballem les neurones parlarem sobretot d'aquesta emergència climàtica i ho farem amb l'astrofísic Joan Anton Català. Però abans, lligat amb la COP26, quin article d'opinió no ens podem perdre avui?
El que escriu l'Elisenda Alemany al periòdico arran de la cimera del clima i l'agenda urbana titula l'article Llibertat és escollir com moure'ns. Diu que les institucions han de dotar les ciutats de la infraestructura necessària per aconseguir un desenvolupament sostenible. Perfecte. També apunta que cal definir quin serà el model de ciutat per al segle XXI, que cal redistribuir els usos de l'espai públic i posar la ciutadania al centre. Meravellós. Recorda que en poc temps el parc de vehicles a Barcelona ha disminuït notablement i bicicletes i patinets, aquests que a vegades ens fan la vida impossible, aquest és un apunt meu, conjuntament, bicicletes i patinets, estan a punt de superar el cotxe per primera vegada. Ja sabem que Barcelona aprova nota si ens fixem en el transport públic. Està molt bé fixar-se en el que ja està bastant bé, però per favor que posin el focus en la connexió de l'extraradi amb la capital. Que això és un desastre, sobretot els dies que plou.
No cal dir res més. Dades que no t'han agradat gens.
Saber que el 2020 el 80% de les víctimes de ciberassetjament sexual eren menors. Aquestes xifres suposen un augment del 12% dels delictes sexuals. Unes xifres que no paren de pujar des de l'any 2014. La majoria d'aquests delictes varen ser agressions i abusos sexuals, al 76%. Després arriba la pornografia de menors, gairebé el 6% de tots aquests delictes, i acabem amb l'exhibicionisme, que representa més del 4,5%. El 85% de les víctimes són dones i el 97% dels agressors són homes.
I avui també són notícia les reivindicacions dels dobladors en català.
No se'n fan ressò gaires mitjans, però el Punt Avui expliquen que els dobladors reclamen millores a TV3. Ahir, la plataforma Doblatge Unida de Barcelona va presentar un manifest per reivindicar millores financeres i contractuals a la corporació. Denuncien que la qualitat ha davallat en els darrers anys, que els actors professionals s'han vist relegats per un doblatge menys professional, també els han baixat el preu per minut i demanen que es creï una figura que velli per l'acompliment de la qualitat. Si no obtenen resposta, han anunciat que aturaran la feina.
Llegeixo possibles bones notícies pels autònoms?
Sí, però no podem concretar gaire. Llegim al periòdico que la Generalitat llança 200 milions en ajudes a autònoms i pimes. A partir d'avui, els potencials beneficiaris... Perdó. Recordeu, els autònoms, aquells que podien demanar ajuts amb un sistema que es va col·lapsar als 30 minuts, doncs els potencials beneficiaris es podran inscriure per aconseguir imports que van des dels 3.000 euros als 200.000.
Olga Vallejo, acabes de quadrar. 10 i 40 minuts. Una notícia que t'ha agradat.
L'anunci de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, que ha anunciat que la primavera, abans que acabi el curs lectiu, donarà copes menstruals gratis als instituts. Els centres educatius de Catalunya disposaran de productes d'higiene menstrual gratuïts. No oblidem que 2 de cada 10 dones a Espanya pateixen pobresa menstrual i que necessiten comprar aquests productes més o menys cada 28-30 dies. Però els productes d'higiene menstrual d'un sol ús tenen un alt impacte econòmic i també mediambiental. El pla té com a objectiu evitar residus al medi i fomentar la reutilització.
Què t'ha fet somriure?
Que avui comença la World Press Photo. Fins al 12 de desembre podem veure al CCCB, la Mostra Internacional de Fotoperiodisme, una de les cites fotogràfiques més importants de l'any. Dimarts parlàvem aquí al matí a Radio Estel amb la Sílvia Omedes, directora de la Photographic Social Vision Foundation, justament qui organitza la World Press Photo, i ens va confirmar que, com sempre, trobarem meravelles i que aquesta serà una edició on la pandèmia estarà molt present.
Atenció, més bones notícies avui per la cultura.
Sí, ahir la llibreria Finestres anunciava que naixia l'editorial Finestres dedicada al còmic i la novel·la gràfica en llengua catalana. També llançava un premi a obra original en català dotat amb 25.000 euros i l'obertura al febrer d'una nova seu de la llibreria davant de la que ja tenen al carrer Diputació a Barcelona i la nova dedicada a les arts visuals amb una oferta extensa de còmic i novel·la gràfica en llengua original.
I avui a la zona Vallejo acabem amb una reivindicació.
Ahir la Clara Pella va fer un tuit que subscric al 100%. Deia, estimats i estimades fotoperiodistes, tinc 35 anys. Els he viscut tots amb la intensitat que es mereixen i tinc marques a la pell que ho demostren. Tinc arrugues, taques i canes que són part de mi, records del que sóc i he viscut. No me'ls esborreu, no em retoqueu més. Esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones
que m'agraden són les que fan soroll quan riuen, les que es pelen els genolls i mengen... Rubriquem totalment, no?, el que diu Clara Pella, una de les grans autores catalanes del panorama musical català. Vinga, va, doncs anem cap a la imatge del dia.
La imatge del dia.
Com ja sabeu, és un reflex de la deriva de les terrasses a Barcelona, David, a veure aquesta imatge.
Sí, em sembla que està tot permès. A la fotografia es veu la terrassa d'un bar a Barcelona, només podia ser Barcelona, enmig de la calçada, molt a tocar del trànsit, sense cap tipus de protecció, ni arbrets, ni fustetes, ni tonterietes, i trepitjant la pintura groga, que ja... Jo la pintura groga aquesta ja no sé què indica. M'he perdut. Són 2 taules i 8 cadires. Dóna la sensació que els encarregats o encarregades del bar les hagin tret perquè jo lo valgo, sense permisos, sense cap tipus de seguretat. Evidentment que en qualsevol moment un moviment brusc, per petit que sigui d'un conductor, es pot emportar les cadires, les taules i els clients, tot alhora. Fruit de la impunitat present a Barcelona des de l'inici de la pandèmia, amb una superfície de terrasses per metre quadrat que ja és del tot incalculable, i com diu el Punt Avui, que és on podeu veure, per cert, la fotografia, ja no té sentit, però és que sembla que tot el que està passant a Barcelona en els darrers mesos estigui totalment absent de sentit.
I avui se celebra el naixement d'un dels genis russos de la literatura, Imar Tahar, que per celebrar-ho t'has desplaçat ni més ni menys que fins a Moscou.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky va néixer aquí, a Moscou, un 11 de novembre de l'any 1821, fa exactament avui 200 anys. La força narrativa de les seves 16 novel·les i la complexitat psicològica dels seus personatges, que sovint han d'afrontar duríssims dilemes morals,
fan que els llibres, fan que llibres com els germans Karamazov o Crim i Càstig segueixin considerant-se obres de referència en la literatura universal. En sintonia amb la seva obra literària, ja us avanço que Dostoievski va ser un personatge complex.
Per començar, va néixer una família desestructurada?
Desestructurada, sí, no va tenir pas una infància fàcil. La seva mare es va morir quan Dostoievski tenia només 16 anys, fet que va abocar el seu pare, un home violent i autoritari, a l'alcoholisme. Amb 17 anys i acompanyat pel seu germà, va decidir traslladar-se a Sant Petersburg per ingressar a l'escola d'enginyers militars. Següent desgràcia. 2 anys després de la mort de la mare, cau el pare víctima, es comenta, de l'alcohol. Els treballadors de la seva fàbrica, molt cruel, descontents del tracte que rebien del seu cap, van obligar-lo a beure vodka fins que literalment es va morir.
Avui la corresponsal em sona una mica, David Serra, tot està connectat, eh?
Sí, és veritat. Tens
no,
raó,
està agafant aquest
raó.
Aire, Marta Harker?
És veritat.
I això que
veureu on acabo, sí.
A veure, anem cap al final. Això va suposar un abans i un després, no?, la vida de l'escriptor amb una família desestructurada.
Ara sí, perquè els remordiments per haver desitjat la mort del seu pare, que per cert odiava, van provocar els primers atacs d'epilèpsia de Dostoievski, malaltia nerviosa que va patir al llarg de tota la vida. Sense oblidar greus problemes també amb el joc, ludopatia i una creixent addicció a l'alcohol. Un bon punt de partida per convertir-se en escriptor d'èxit. La seva primera novel·la, Pobra gent, la va escriure amb 25 anys i va tenir molt bona rebuda per la crítica. Va ser la primera de moltes obres d'èxit, també que alternava amb greus crisis nervioses i estats depressius.
Clar, també va ser acusat de conspirar contra el tsar Nicolau I.
I, en conseqüència, condemnat a 4 anys de treballs forçats a Sibèria. Es va casar, va morir la seva primera dona, es va tornar a casar, va tenir 4 fills i, finalment, sí, després d'una vida de turments i malestar existencial, moria a Sant Petersburg el 9 de febrer de 1881 d'una hemorràgia pulmonar. Ciutat, Sant Petersburg, on també se'l va enterrar després d'un multitudinari funeral. Un geni amb una vida plena de patiment, però que, paradoxalment, encara avui són molts els que trobem refugi i consol amb els seus llibres.
Carai, tu. 200 anys, hagués fet un dia com avui.
Sí. Pau, descansi.
Un vídeo de la primera ministra, David Serra, de Nova. Què us passa a vosaltres dos avui? David Serra i Marta Harker.
No. Hola, veieu. Que la Pau descansi 200 anys després de morir.
Home, després d'aquesta vida tan dura, com a mínim un bon cel. Això se'l mereix, jo penso que
Olga Vallejo, concentrada avui al Zona Vallejo. Sí. Tu has vist com t'estaven aquí?
No, he vist que corrien papers amunt i avall.
Però el David Serra, quan gira pàgina, o sigui, de guió, em tira els papers com per despistar-me.
És la inèrcia.
Té el canell, li balla una mica el canell.
Cap a la dreta, que estàs tu.
Bé, en tot cas, hem cap a Nova Zelanda, David.
Sí.
Perquè allà, la primera ministra, veiem aquest vídeo com demana a la seva filla de 3 anys que vagi a dormir, no? I s'ha fet viral a les xarxes.
Sí, precisament s'ha fet viral perquè al moment l'ha enganxat mentre ella parlava a través de Facebook. Ella és Jacinda Ardern.
Soc molt fan de la Jacinda.
És gran, gran. Volem Jacinda Ardern a tot el món.
Fa falta.
O sigui, les volem a tot el món.
Corresponsals per tot el món.
I primeres ministres finlandeses, noruegues, islandeses, daneses, que són les que... Home, les que... Considerades, perdona, les que han fet millor gestió del Covid a tot el món.
Totalment, ara t'ho anava a dir, no?
La Jacinda Ardern, a més, va tenir una gestió excel·lent.
Sí,
feia
vigues
des de casa seva, amb xandall.
Doncs mira, exacte. Doncs mira, ara des de casa seva, la Jacinda estava explicant les mesures anti-Covid en un directe de Facebook, quan de cop i volta la seva filla de 3 anys la va interrompre. La primera ministra s'estava dirigint a tota la ciutadania quan de cop sent de fons una veu que deia «Mama». En el vídeo només es veu a Jacinda Ardern. No veiem a la nena, però queda molt clar quan es dirigeix a la nació i quan es dirigeix a la seva filla. Atenció al canvi de to.
You'll see that greatest certainty for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed, I'll come and see you in a second. Sorry, everybody. Yeah, nanny will take you down to bed. Thanks, nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it?
És que
l'aplaudim totalment,
és perfecte. A més, amb tota la naturalitat. Doncs, bueno, demostrant...
Que és humana, no?
I que ens passa a tots i que s'ho pren en sentit
de l'humor. Recordeu el confinament, aquell senyor que estava en una reunió i va aparèixer la nena i l'anava com apartant, com dient, fora.
He de dir que, tot i que intenta que se'n vagi al llit, la nena es diu Nif, Per cert, ella mateixa després diu, bé, no ha funcionat, oi? I què va fer la Jacinda Ardern? Doncs va decidir posar punt i final al directe de Facebook i cuidar de la seva filla Nif.
Ah.
Prioritats, home, totalment. En aquest moment. És una miqueta també el problema que tenim i que tenen i que tenim i tots tindrem, que és el tema de la conciliació. El que passa que els problemes de conciliació, com passen a Nova Zelanda, són d'una manera i com passen i aquí són d'una altra.
Per cert, podem recuperar doncs, aquest viral, sí, el seu compte d'Instagram, és, David, o no podem?
Doncs no sabria dir-t'ho.
Ara us ho diré, perquè sí, jo la segueixo. Ara
he vist el vídeo del 324 i aleshores està, no està a través de xarxa del seu compte de Twitter. Però vaja, que el trobareu segur. Poseu Lucinda Ardern al Twitter i trobareu el vídeo. No té pèrdua.
No l'ha penjat, Ardern, a l'Instagram. No.
Ara, tot i que ella és molt de penjar coses a l'Instagram. Sí, de fet, molta de la informació del Covid la va penjar al seu compte d'Instagram. I això va permetre que arribés i es difongués a molta més gent. Com no se'ns podia acudir això aquí?
Volem més jacines,
no? Aquí no? Teníem 8 militars. És igual.
Aquí van recomanar...
Aquí teníem 8 militars al darrere, amb el Pedro Sánchez. Ei, Ciudadanos, venga, va. I 10.000 militars al darrere. En canvi, allà tu, Instagram...
I un caça, oi que tenien avions?
Sí, així, i tant, avions i tancs.
El to era lleugerament diferent.
I hormigoneres.
Bé, en tot cas, Marta, només de llegir aquesta notícia t'haig de dir que ja m'he cansat, eh?
Sí, no sé si vosaltres éreu dels que durant el confinament, allò domiciliari, doncs fèieu esport a casa?
Poca
cosa. Mercè, tu sí?
Jo sí. Jo vas aprofitar... que em vaig reenganxar, diguéssim.
Ah, sí?
Sí.
Jo també, feia seguir algun vídeo a YouTube, però em costava, he de dir que em costava, sembla que...
Has què?
Vaig seguir algun vídeo de YouTube.
No, tu sí, dic que has fantat, si feia mas què?
Esport.
De port.
Ah, de port.
No,
perquè no tinc prou passadís per anar amb bicicleta, i aleshores...
El teu és la bici.
Sí.
Però escolta, jo...
La viatge.
Que és la BH.
Home, la clàssica.
La clàssica.
La de 70-80. Jo tenia una GAC.
Bicicross, BH.
Jo la BH, també.
Molt. En qualsevol cas, cap de nosaltres s'acosta de lluny.
Quina és,
David, tot i la teva... doncs això, ruta, la teva no ruta en bicicleta, que hagués pogut ser una fita. Llegim que l'Alissa Clark, una noia de Vermont, dels Estats Units, va córrer durant el confinament la distància d'una marató al dia. En total, 95 maratons en 95 dies. Recordem que una marató són 42,195. La puntualització és important, gràcies a Olga, que m'ho ha comentat. 42,195 quilòmetres.
Però, Marta, per què ho feia, això, aquesta...
No m'ho explico. Es va proposar fer una marató al dia mentre durés el confinament sense pensar-se, això sí que seria tan llarg. En aquell moment vivia a Itàlia i el confinament al País de la Pasta va durar 95 dies. Ella pensava que en duraria uns 15 i pensava que doncs, ho podria fer sense cap problema, però al final va ser més costós del que es pensava. Corria fins que un dia es va trobar malament i tenia Covid. La malaltia doncs, no li va permetre seguir corrent. Avui l'Alissa té el rècord Guinness de córrer més maratons seguides i declara que espera que aviat algú aconsegueixi millorar la seva apoteòsica fita. No sé si algú de la taula doncs, això s'anima, no? David, potser tu seguir...
Sí, ara ja estava
la bici
Ara ja estava... Però on corria? A casa?
No, podia sortir, això sí, tenien permís per sortir a córrer. Ah. Recordes que si sorties a córrer sí que podies sortir de casa?
Sí, i a comprar, jo anava a comprar.
Ah, doncs l'Alissa aprofitava, doncs això, per córrer una marató.
Córrer, doncs entrenar-se. Molt bé, i...
Perdó, 95 maratons en 95 dies, és una animalada, eh?
És molt, sí, encara com només va patir una... La Covid.
I exacte, que la va paralitzar la Covid. Bé, a partir de la 1 aquí al matí a Ràdio Estel és aquella hora que ja comença a fer aquest rum-rum a la panxa, uns més que altres. Hola, Vallejo.
Rum-rum en el millor dels casos.
Perdona, aquí hem de fer un rànquing, perquè ja saben els nostres oients que, clar, nosaltres treballem en unes hores que el rum-rum és present.
Clar, home, no? Acaba el directe a 2:45.
I si no esmorzes bé, doncs clar, sí, sí. Jo ets a dir que farem un rànquing, perquè de moment el rum-rum més potent ha estat el David Serra.
Sí.
És que demà se'n bici.
I segueix el de l'Olga.
Demà se'n bici i, clar, passa gana.
Jo hi vaig quedar...
Ai, però jo vaig espantar i tot.
Jo també, dic, què és això? Ai. Va, doncs parlem de rum-rums en aquella hora, no? Parlarem, que avui seran encara més rum-rums, Olga.
Sí, obrirem la gana amb la paella. Avui és dijous, per tant, avui toca paella. Per això parlarem amb en Carlos Corella, propietari de Marcelina, restaurant de paelles valencianes des de 1888. Perquè des d'aquesta setmana la paella valenciana és patrimoni immaterial de la humanitat.
Us agrada a vosaltres heu de menjar paella o no?
Bé.
Costa, trobar una paella bona, perquè el sofregit hi posen molt all, molts restaurants.
Ah. A mi s'hi posen pèsols.
No, pèsols no, ja, per favor, no.
No, però la paella valenciana em porta, em sembla.
Sí, vols dir?
Sí, no, li preguntarem avui. Sí,
avui, avui ho sabrem tot.
Avui diré paella, no, per això? Encara que no...
I tant, de marisc.
Perquè no facis rum-rum.
No, 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 el rum-rum, el rum-rum tots... de la ciutat.
Avui tots aquí, la una, sí. Amb la lupa d'Olga.
No, no, i tant, perquè m'interessa saber això, el tema pèsol o no pèsol a la paella.
I el tema entrepans de paella?
Fàstic, ai, que...
Hi ha entrepans de paella?
Sí, un company duia de tant en tant entrepans de paella.
Compartia? Clar,
que suposo que no es volia compartir i era la manera.
Clar, però com pots mossar, no pots compartir, no pots donar això.
Era bastant desagradable.
Se Matosa es posa les mans al cap dient, com pot ser això? Va, Marta, freqüència madurada d'avui, quin ministeri.
El vol saber, el ministeri sonor d'avui. Mira, doncs avui és 11 de l'11 i a Colònia, Alemanya, Alemanya, s'hi celebra l'arribada del carnaval.
D'on treu Marta Harke aquestes dades?
De voltar pel món, de voltar pel món, sap tant de voltar.
Carnaval?
A Colònia. Sí, avui és el primer dia i al febrer se celebra l'arribada oficial amb les desfilades. I,
és lent,
home. És molt xulo. Digue'm?
És lent, l'home. O la dona, carnaval.
A què et refereixes? Carnaval. Perquè d'ara al febrer...
Al febrer, si ha d'arribar, es queda a poc a poc.
També et dic que és una bona manera d'animar-te aquests mesos de novembre, que són així una mica més fred. Ja hi fa molt fred.
És la típica visita, anava a dir, quan vas ara a visitar Colònia, de cop i volta et veus a tanta gent disfressada, dius, i per què van disfressats un 11 de l'11? No?
I molt disfressats.
Doncs truca a Marta Harke, que t'ho explicarà.
Clar, la gent es troba i esmorzen, i bueno, és un dia festiu molt, molt divertit. I aprofitant, doncs, això, aquesta festiva efemèride, avui us preguntem, juntament amb el blanc, de quin color és la disfressa típica del carnaval de Colònia? Aquesta és la primera pista.
Que bona! Ostres!
Sí.
Fàcil, no?
Un dels personatges de la meva...
Bueno, depèn de l'edat que tinguis.
Clar, sí, diríem que...
Però per què fas d'analista de les meves pistes?
Perdó, tens raó.
Està fent com així una no, anàlisi...
Estava pensant que té dos colors, i aleshores...
El principal.
Clar, el que
principal i el que representa...
Més, no? És que intento posar-ho una mica més difícil. Sí.
Va, tots aquells oients que sàpiguin la resposta que han de fer ja, Marta.
Doncs mira, no ens la podeu enviar per fax...
Ei.
Ens la podeu enviar, però, per WhatsApp al 663-99-30-62 o també per correu al matí@radioestel.cat. Com cada dia teniu temps de participar fins a la una, ja ho sabeu, doncs això, que a quarts d'una us donaré la segona pista.
Repetim la pregunta.
Sí. Avui, aprofitant que a Colònia, a Alemanya, s'hi celebra l'arribada del carnaval, us preguntem, juntament amb el blanc, de quin color és la disfressa típica del carnaval de Colònia?
Vinga, aquesta és la primera pista que ens has ofert.
Pista vintage.
I ja sabeu que quan faltin uns minuts per arribar al punt de la una ens oferiràs la segona pista per tots aquells oients que encara no tinguin prou madurat.
Exactament.
Aquest color. Vinga, José, dale. Superior a mi en la fuerza que me lleva. Avui, el nostre José, el gran José de Radio Estel, José Matosas, mestre de cerimònies, les mans i el servei màgic que posa veu i color als nostres matins. Ell en diu que fa 26. Bueno, això ho diu ell, eh? No sabem, no ho tenim confirmat encara. En tot cas, nosaltres avui li pugem al Fader a una de les seves cançons preferides i que li encaixa molt i molt bé tots aquells que el coneixem. Dale, José, estopa, com acabarem. Tan despacio, tan deprisa, tan normal y tan extraña. Me parto la camisa como cada
quieras que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está. Confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como de un bocado el mundo. Y a veces te
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.